Sempre hi ha hagut homes de la Lluna escampats per la comarca. Molt pocs, perquè jo encara no n'havia vist cap. Se'n parlava com es parla de les cuques, els ulls de poll o la guerra dels cinc impubis. Minúcies tan venials o tan llunyanes que només es mencionen per casualitat. Però aquell hivern va ser increïblement nítid. Les nits no tenien núvols i quan ho feia tan fred, la gent sortia de les cases a mirar les estrelles. Els pagesos miren el cel més que res per saber quin temps farà. Aquell hivern miraven els estels fugaços, més que res perquè els homes de la Lluna venien de la Lluna a dins dels estels fugaços. Era una estampa una mica ridícula. 13 tristos tràngols, Albert Sánchez Pinyol.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Hem tornat. Després d'unes merescudes vacances de pràcticament 3 mesos, avui tornem a la sintonia de Ràdio Sabadell, a les emissores de la xarxa i a l'iVox per explicar-vos tot el referent al gènere fantàstic. Serà el tret de sortida de la tercera temporada del Quimèric, que mantindrà la mateixa filosofia, acompanyar-vos en el gènere, des de la literatura, el cinema, el rol, els jocs de taula i fins i tot l'art, perquè creiem que totes les disciplines són vasos comunicants i hi ha mil coses que ens poden agradar quan les coneixem una mica millor. Avui farem una extensa crònica del que ha passat aquest estiu. Parlarem de festivals com el Creepshow, l'Infest i el Fantos Freak, d'assajos de Soft Combat, de l'Expotaco de Tarragona i acabarem parlant de la FanCon. I com sempre, us acostarem les veus dels protagonistes de tots aquests esdeveniments del món fantàstic. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que fem amb l'Alfons Mallol a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Quimèric als festivals.
Han passat un munt de coses aquest estiu pel que fa al gènere fantàstic de diferents tipus i avui en parlem, a part amb l'Alfons i una servidora, amb el Carlos Climent. Hola, benvingut.
Bones.
I amb el David Garnacho del Festival de Terror de Sabadell. David, tu has estat a tots els festivals, eh?
Sí, aquest estiu només me n'he perdut un.
Què és?
El de Vic, però esclar, no és ben bé de terror.
Aquí no ens afectarà gaire, no?
No massa.
Ens ha costat ara fer el resum, perquè han passat mesos, no?, des del primer festival de l'estiu, però tenim aquí alguna mica de xuleta i en podem parlar així del que recordem, i també serà com més nostàlgic, no?, perquè recordarem les coses més boniques de cada festival, oi?
Això mateix.
El primer, començarem per ordre cronològic, en lloc de... pel que és més noticiable, que potser seria la FanCon perquè fa menys, però mira, així farem un viatge des del mes de juny, finals de juny, fins a ara, a principis de setembre, per posar-nos al dia i començar la tercera temporada del Quimèric ja ben situats. El primer festival que vam poder anar va ser el Creepshow, festival de Badalona, que es va fer el 29-30 de juny i el 6, 7 i 8 de juliol. Aquest any era el primer any que es feia així, amb caps de setmana saltejats, i sembla que va funcionar.
Sí, sí, sí. Bueno, parlant amb els directius de... directius. Amb els organitzadors del festival, van quedar molt contents perquè van, al dividir-ho en dos caps de setmana, doncs van poder aplicar-se més i van poder oferir més varietat a tothom. Fins i tot van fer un concert, un llargmetratge, que sempre s'havien dedicat només a fer curts,
és cert,
entre altres coses, i part dels curts també van fer al cementiri, van fer una coseta molt maca.
Sí, després en parlarem, sí, sí.
I la veritat és que van quedar molt contents amb el resultat.
Que de fet, precisament parlant amb altres assistents que hi han anat diferents anys, el que deien era, mira, hi ha actes que sempre feien dijous, com per exemple això del cementiri, clar, entre setmana tinc difícil venir a Badalona, i ara que ho fan en dissabte o en divendres ho tinc molt més fàcil. Sembla, sí, que potser repeteixen, no?
Sí, sí, sí. A més, d'aquesta manera és com, o sigui, durant la setmana, entre setmana, que és més difícil, el que tu deies, més difícil d'anar-hi, doncs no fan cap acte, però els caps de setmana, que és quan tothom hi pot anar, és quan s'hi apliquen i realment...
I s'agraeix.
S'agraeix, i jo vaig veure moltíssima gent allà.
A més, aquest any la temàtica era molt atractiva, perquè era el purgatori, una dotzena edició, enfocat en el tema... Clar, el purgatori dona per moltes pel·lícules, per molts curtmetratges i per molts actes així una mica surrealistes. Vull dir que és interessant. Van fer diferents projeccions al Círcul, que és com el tema, el lloc principal del festival, i també actes a altres llocs. I bé, ara dèiem, no? Què recordes tu? Quina pel·lícula recordes més? la que recordaves més tu, David, era una que precisament està premiada, no? La que ha rebut el Premi Serra Circular,
sí,
que és Backhead, del director Alberto Corredor.
Això mateix.
Parla'ns una mica d'aquesta pel·lícula, que nosaltres no l'hem vista.
Bueno, no és pel·lícula, és un curtmetratge d'uns
sí.
15 minutets, i és que, esclar,
qualsevol no
cosa que
no?
pugui explicar és un spoiler, però és... és diguéssim que el protagonista va a buscar una bruixa.
Val.
Deixem-ho aquí, perquè la resta és una sorpresa que no es pot desvelar de cap manera. És un curt bastant intens, un humor negre, i té algun punt que deixa, pot arribar a deixar una miqueta tocadet.
Ah.
És molt interessant.
Ho recomanes?
Ho recomano.
Creus que és un bon... és un bon què que estigui premiat?
És un bon curt, és un bon curt.
Hi ha altres premis, a millor guió, Who is Who in Mycology... Diria que la vaig veure, no me'n recordo.
És que, esclar, hi ha tant volum de curtmetratges,
clar,
que a vegades... I donat el temps que fa, si diguéssim la setmana passada, potser sí que et diria, mira, sí.
No els repassarem tots perquè ens passarà exactament això. I també es va presentar, que això sí que ho tenim present perquè allarguen el temps, els finalistes dels Premis TAC, de l'Associació de Terror arreu de Catalunya, que recordem s'entreguen pel Cardo Terror, que és a finals d'octubre.
Finals d'octubre, sí, 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 sí.
Tenim Cuerno de Hueso, de l'Adrián López, El Sueño Espacial, d'Ignacio Malagón, i Medium, d'Alfonso García López, que aquest, per cert, el vam veure a l'Infest l'edició anterior, que a mi em va agradar molt, em va sorprendre. Justicia Justiciera 3, de Rafa Dengra, òbviament, ja l'hem vist tots, ens encanta, l'aplaudim, i Waze, de Laura Cistero i Alejo Levis. No sé si l'has vist, aquesta,
sí,
David.
Sí, sí, els he vist tots. I...
T'atreveixes a posicionar-te o no? De quin t'agrada més?
Bueno, donat que els premis els donarà un jurat especialitzat, jo puc donar la meva opinió.
Val. A veure, la teva opinió.
La meva opinió, home, aviam, Cuerno de Hueso, per exemple, és un curt molt peliculero. Sí, és una història d'adolescents, amb un final que la veritat sorprèn bastant, amb uns efectes especials meravellosos i amb una història que realment dona molt joc. Llavors, aquest és lògic que estigui nominat perquè és, bueno, com a finalista, perquè és un curt molt rodó. I, bueno, jo crec que l'Adrián López pot tenir un futur molt interessant en el món del cinema.
Ens ho apuntarem per veure-la quan la facin al Cardo Terror, perquè fan les projeccions de tots els curts, per tant, ens ho apuntarem a veure si la podem veure.
Sí, i tant.
I res, explicar-vos també les activitats paral·leles que vam assistir. Nosaltres vam poder anar a aquest recital al cementiri, que l'any passat els oients recordaran que no hi vam poder anar perquè es va suspendre per un problema de familiar a la persona que havia de recitar. I aquest cop suposo que per cobrir-se també les espatlles ho feien dos rapsodes. I així, mira, si un falla, no passa res, no? Primer de tot, una mica sensacions. Quan entres a aquell cementiri amb aquell caminet il·luminat amb les espelmes, o pseudoespelmes, perquè no eren espelmes de cera, entres bastant en l'ambient aquest de terror, no?
Sí, sí, sí. No, a més, ens van fer esperar fora, si no recordes malament,
sí,
i just abans d'obrir la porta es van sentir com uns crits i uns gemecs a dintre, que això ja et comença a posar en ambient. Llavors, clar,
sí, sí,
entres a dintre, et diuen que segueixis el caminet i no sents absolutament res. El cementiri aquell no és modern, precisament,
no,
i té algun raconet molt, molt interessant. I ens van fer anar a seure just a davant de la cripta principal.
Sí, sí, i que... l'única llum que tenien els rapsodes era la que sortia de dins de la cripta. No hi havia cap menes de focus, s'il·luminaven com podien una mica amb el mòbil,
sí,
amb una lampareta molt petita, però clar, era estem completament a les fosques escoltant poesia. A mi,
sí,
la veritat,
sí,
és que em va fascinar. I a més que els dos rapsodes són molt diferents un amb l'altre, el Martí Sales i la Núria Martínez Bernis, però tenen una personalitat molt forta,
sí,
encara
sí,
que siguin,
sí,
completament diferents.
Sí, sí, sobretot ella és
ostres,
és
que
molt especial.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, el nivell és... Els van veure els dos, que em va sorprendre perquè ja el típic que se't queda gravat en l'homenatge que van fer al Joan Oliver aquí a Sabadell, quan es va fer l'aniversari aquí a la Faràndula, i van venir els dos a recitar. Els hi van preguntar si era el primer cop que actuaven en un cementiri.
A mi la sort no l'havia tingut, però ja la tinc. De totes maneres, això d'intercedir en un cementiri, tant el Martí com jo ho tenim molt, molt, molt per la mà, perquè a més és superbonic un cementiri i te diu moltes coses de les persones que hi viuen, i en el fons, encara que siguin els anys de mort, encara que sigui una cosa sinistra, te n'adones del que va passar aquell any i que són anys forts. I a mi m'agrada visitar els cementiris, i si és una qüestió així encara més cultural i amb una església d'aquesta, amb un ressò, diguem, celestial, encara millor.
Sí, molt bé, molt bé.
La proposta, que és el que et va semblar? O sigui, quan et van dir, mira, recitaràs al cementiri de nit a dintre d'un festival de terror, que a més el tema és el purgatori.
Recitar amb poca llum, en un lloc amb molt de silenci i que està tan connotat, és molt xulo, perquè la gent ja hi entra en una disposició molt curiosa, i trobar els textos adequats per aprofitar aquesta disposició i anar als llocs que no, la gent no s'espera, era un repte, almenys per mi, no?, de triar uns textos que comencessin per un lloc, acabessin per l'altre, i que la gent fes un viatge amb nosaltres que fos tan potent com el lloc on estàvem.
Això us anava a preguntar, els textos, com els heu triat? No sé si són textos que, suposo que en pocs contextos teniu l'oportunitat, no?, de recitar-los.
El fet dels textos és una cosa de que nosaltres som bons lectors i ens agraden algunes coses i altres no, i ens és molt fàcil triar altres autors, i això és un compendi, és com una mena d'antologia. Cada vegada que fem un recital hi ha coses pròpies i hi ha coses dels altres, i és ben bonic, perquè són textos que si no, no tindries cap altra opció de llegir-los. I pensant en un cementiri i en la mort, en el purgatori i en el que suposa, no ho sé, una vida sencera, ja em sembla important poder triar textos que s'assemblin. I això és el que ha passat. Vaja, són textos que ens agraden moltíssim i que els hem de llegir sí o sí.
Portem molts anys recitant plegats, la Núria i jo, i ens agrada molt...
Ens assemblem molt. O sigui, de fet, el que ens agrada s'assembla molt.
Exacte.
Llavors és molt fàcil que ell no cal que digui, mira, he triat això, jo ja tinc absoluta confiança i ell també la té en mi.
Sí, ja com, vull dir que ja sabem que s'acabaran entenent els textos que hàgim triat, i sempre ens agrada molt el que deia ara la Núria, d'aprofitar recitals que ens proposen a nosaltres per donar veu a altres poetes o altres poemes que, si no, es quedarien tancats en un llibre. I un recital també és una manera de fer-los voleiar directament de la pàgina a l'orella de la gent que ve al recital.
Avui hem fet poemes de propis, però també hem fet poemes de l'Albert Balasch, hem fet poemes
del Blai Bonet,
hem fet, què més hem fet?
Un text de l'Eugeni d'Ors, que es diu La fi de l'Isidre Nonell.
Exactament. És a dir, que hem fet diverses coses. Hem fet un... el Patric en Guifreu, també, que està molt bé. I bé, són textos diversos, a part dels propis que ja hi ha, però hi ha en Picó, i en David Picó, amb L'ànimes paràsites, que és un supertext. I de fet és bonic que aquí s'incorpora tothom.
I ja per últim, preguntar-vos sobre el perfil de les persones que han vingut aquí, molt variat. Hem vist des de joves, adolescents, a gent de mitjana edat i gent gran, i diferències culturals molt evidents. No sé si això us ho esperàveu, i si també creieu que el que heu triat pot arribar per igual a tots els públics.
El més interessant, jo crec, és que vingui qui vulgui. Els actes gratuïts tenen això, i sobretot si hi ha l'ham d'un lloc que crida especialment com un cementiri de nit, i fa que transversalment vingui qui sigui, no? Aquesta plètora tan curiosa de públics d'un lloc a l'altre. I nosaltres sempre pensem que els textos, si són bons, arriba és igual si arriba tot o arriba un tros o...
Sí,
o sigui, mai pensem que uns textos han de ser per un cert tipus de gent.
Exacte.
És a dir, potser és un text que no t'agradarà gens, però és igual, tu el sents, i hi ha alguna cosa del text que se't queda ressonant i vibrant dins teu, i també està bé que l'hagis sentit. És a dir, mai triem pensant en el que agradarà, sinó que triem pensant en la potència del text.
I en el que ens agrada, que això és el més important. Tan sols això, és el que ens agrada, i el que ens agradaria que ens expliquessin a nosaltres un dia com avui de cementiri. M'encantaria a mi rebre una cosa semblant, no sé, textos macos, i que tinguin en compte, no sé, Vallmitjanes, i tinguin en compte una mica tota la cultura, però alhora com una mena de fer un propi que ens caracteritza.
Això això és el que va donar de si el Creep Show, resumint-ho moltíssim, perquè tenim moltes coses a explicar. I anem cap a l'Infest de Rubí, que era la segona edició, 13 i 14 de juliol es va fer a la plaça del Celler. L'ambient molt bo, molt bona assistència, de fet vam veure ple el dissabte passat, divendres potser no tant, però déu-n'hi-do, el que vull dir... No, sí que havia encara, no? No, el dissabte era la sensació de que tant de bo t'haguessis portat la cadira de casa.
Sí, però el divendres va haver un moment de mitja projecció que miraves cap a... És una plaça tancada una miqueta sí. Cap a baix, miraves cap a dalt i veies a tothom posat a la cera mirant. Mm. O sigui, potser no es va omplir l'espai en si, però la gent que passava per allà, tothom es quedava parat.
La sensació és de que es comença a consolidar.
Mm-hmm. Potser, hola, bona, és que encara no havia saludat. Crec que haurien de començar a plantejar-se el que fan al festival que parlem després, el Fantas Freak, que és que posar gent darrere de la pantalla.
Clar, però no tenim espai aquí al celler.
Sí. Són detalls.
Detalls.
Que han de tirar quatre cases o cinc perquè llegis darrere de la pantalla, és un detall.
Bueno, no sé si la gent de Rubí estaria massa d'acord, però...
Després de les polèmiques que hem tingut amb el cartell, només falta que comencem a endorrecar cases per poder fer la projecció, eh? El que sí que està clar és que els organitzadors tenien la mateixa sensació que nosaltres, de que la cosa doncs, va bé, que fins i tot comença a quedar petit, i ens ho va explicar un dels seus organitzadors, l'Imanol Fernández.
És superpositiu. Parlant del públic, doncs divendres vam tenir el públic que normalment havíem tingut en les passades edicions el dissabte, és a dir, molt públic, però és que dissabte no cabíem, vull dir, no cabíem a la plaça. Jo ja anava col·locant a la gent com podia, els ficava a la part del backstage de les cuques i mirava d'evitar, doncs, columnes, el trust i totes les tonteries que no deixaven veure a la pantalla perquè de veritat no hi havia manera de col·locar la gent. I bueno, de fet, justament això és una mica el que haurem de començar a parlar perquè se'ns ha quedat petit l'espai. Llavors l'any vinent hem d'acabar de mirar com ho fem per encabir més gent aquí o buscar un espai més gran o el que sigui. Però hem de fer alguna cosa, la veritat, perquè ja et dic, ha anat molt bé i la gent ha quedat molt contenta. No tenim gaire cosa dolenta a dir, la veritat. Ara ja només és pensar en l'infest d'any vinent i a veure com mejoramos esto. Ja està, només això.
Hem de dir que l'actuació de les cuques va triomfar molt, eh? I sí. A mi cada cop m'agraden més.
Bueno, és un punt de qualitat específic d'aquest festival.
Sí, i van complir la seva promesa de tallar-li el cap al regidor, eh?
Sí.
Podeu veure el vídeo en el Facebook del Quimèric, encara hi és, el regidor de Cultura del PSC, uh-huh. Li van fer un espectacle de màgia per poder-li tallar el coll, o sigui que va ser com el reclam del festival. Però bé, tonteries a part, anem a repassar una mica el palmarès. El primer premi va ser per The Vox del Dusan Kastelic, que segons les paraules del jurat, perquè ens han passat la xuletilla de la frase, por su fantástica narración visual que sin palabras hace una excelente crítica del conformismo. Totalment d'acord, a mi em va encantar.
Sí.
Em va semblar una cosa super ben feta, original, bé, que et fa pensar, no?
I també molt original l'agraïment del director del curtmetratge, que va enviar un... O sigui, ell, posant-se dins del curtmetratge, va donar les gràcies pel premi.
S'ho va currar, eh?
Sí.
I a més personalitzat, no era genèric. Mm-hmm. Vull dir que ja està molt bé. Llavors, el segon premi va ser per Blackout, de Maxim Baudin, que... Ostres, també és impactant al final, sobretot, no? Et presenten una situació que no saps molt bé de què va i després al final doncs, descobreixes el què. Clar, no es pot dir amb els curts, no pots dir mai gran cosa. No. Podríem dir que va d'un accident, comença amb un accident de cotxe sí. I el que passa és com una mica la conseqüència de tot plegat, no?
Sí.
El jurat diu, por ser una idea retorcida y cabrona, que muestra hasta dónde puede llegar un ser humano en busca de venganza y dinero, con un giro final redondo que cierra y explica muy bien la historia. Estem d'acord, no?
Sí, perfectament.
I el premi del públic per uns vells coneguts. 9 passos, de Marisa Crespo i del Moisés Romera, aquesta parella que ja vam conèixer a Molins, que vam tenir aquí a Sabadell, al Festival de Terror de Sabadell, sí. I que ara, mira, tornen a venir i s'ho tornen a emportar tot. El Premi del Públic, concretament.
El Premi del Públic, i és que és pràcticament a tots els festivals on s'ha projectat han obtingut un premi o un altre, o mencions, o el que sigui. I com a primícia, tot i que ja s'ha anunciat, dir-vos que ha sigut seleccionat en 9 passos pel projecte de llargmetratge al pitch que faran al Festival de Sitges.
Això és el que aspiraven en els millors somnis, no? De dir, quan van posar-se a fer aquest curtmetratge va ser perquè ells volien fer una pel·lícula de gènere i no n'havien fet mai cap, i van dir, anem a fer el curtmetratge per demostrar que som capaços de fer.
Sí, sí, sí.
I en aquest cas ho han demostrat, no?
El pitch de Sitges és, s'ha convertit en un dels millors que es fa a tot el món. Hi ha competència de tot el món. Aquest any han triat, a part d'ells, un parell més d'espanyols, però hi han d'Argentina, de Mèxic, de Japó fins i tot, o sigui que una competència dura.
Tant però... de bo, però, que doni fruits, doni resultats.
Clar, allà hi ha una pila de productors i pot sonar la flauta una o altra.
En diners. El curiós és que aquell infest, encara que sembli que el públic va decidir una cosa i el jurat va decidir una altra, que és el més habitual, no?, en els festivals, només ho sembla, no és així?
El premi del públic i el primer premi no han coincidit de nada, de milagro. Al final el premi del públic ha estat això, a 9 passos, i el primer premi ha estat el de The Box. Però jo diria que The Box potser ha quedat el segon o el tercer del públic, i això una mica doncs també ens anima mucho, no? Perquè veus una mica que al final el públic també acaba coincidint amb tu.
Grumete, tráem el mapa.
Així es presentava el Fantos Freak en aquesta 19a edició que es va fer del 16 al 20 de juliol. El Fantos Freak, el germà gran de l'Infest, encara que haguem parlat de forma diferent. Ja somrèieu, quan ha sonat les primeres notes de la cançó.
Sí, sí, sí.
No dissimuleu.
És que és...
El tema d'aquest any era genial.
Sí, sí, sí.
Jo crec que s'han superat.
Sí, sí, aquest any ha sigut... jo he sigut el primer any que he anat tots els dies i ha sigut un festival.
Donar-ho tot, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha tota la gent que diu, no sé què és el Fantos Freak, no hi he anat mai, els he passat l'enllaç del YouTube d'aquesta cançó i dic, si t'agrada el que veus, t'agradarà el Fantos Freak. Si et grinyola, doncs em sap greu, però no ets el públic del festival. Hem vist curtmetratges molt bons. Jo només vaig faltar un dia al festival, el dilluns, per tant no... Hi ha alguns que no he vist, però, ostres, una selecció boníssima que a més, coincideixo bastant amb els premis que s'han donat, eh? Mm-hmm. El primer premi, Working with Jigsaw, de Chris Cappell. Fas que no amb el cap, David?
No, més que no...
Ja sé que no és el millor, però... És tan original la idea i tan divertida,
sí,
que jo crec que s'ho mereix.
Sí, és l'esperit del Fantos Freak, però ja hi ha un premi especial per l'esperit del Fantos Freak, jo crec.
Però després
que...
ja veuràs l'esperit del Fantos Freak que ha guanyat.
Ja, ja.
Sí.
Clar, és que clar, el nivell és tan alt
sí,
que...
Sí, sí, sí.
Hi havia competència.
Sí, el segon... We Submit a Demon a Chris McInroy, aquest no me'n recordo quin era.
Sí, aquest és aquell que fan un parell d'amics, invoquen un dimoni i pensen
sí.
que no els hi ha sortit bé.
Ostres,
i...
sí. És veritat, jo ara pel nom no el recordava.
Que és el mateix director d'un curt que es deia Heavy Metal.
Sí, em va agradar més Heavy Metal que aquest, per això.
Bueno, aquest té el seu punt, eh? És com una
el Carlos
espècie...
fa que no, eh?
Me gusta más el que tiene espíritu Fantos Freak. Que parlarem, ja parlarem, però...
Que ara hi anem. Es tracta del premi Garman Bofia, el curt amb més esperit Fantos Freak, Psycho Kino, de Guillem Dols. A veure, és que jo l'he recomanat a tothom, i no és perquè el vegis i diguis, oh, quina qualitat, o... No, no, és que és una idea superben trobada, amb un bon guió, amb molt d'humor. O sigui, l'he vist dos cops, perquè clar, el divendres el van tornar a posar, i els dos cops que vaig riure igual, que m'ho vaig passar molt bé. Va de màfies russes fent pel·lis snuff. El punt de partida ja, guai, no?
Sí.
Bueno, No sé, que us va sobtar a mi. A mi em va agradar molt els acudits que feien racistes, per exemple, perquè surt un xinès,
sí,
no? Bueno, se'n foten,
sí,
d'ell, no?
Sí.
El fet de que surt és una miqueta relatiu, però sí, sí, està, almenys està referenciat.
El que havia de ser el protagonista de la pel·lícula, també.
També.
Vam poder parlar amb el seu director, el Guillem Dols, i vam preguntar-li si tenia la voluntat de riure's de les màfies, del sector audiovisual i dels missatges socials, i ens va contestar això.
No és un atac a aquestes coses, però m'agrada fer-ne broma. I no, en realitat, les dues grans coses que hi ha al curt, que poden ser el cine de terror i la comèdia, vull dir, hi ha molt carinyo i cap als personatges també. Vull dir que sí, que m'agrada l'humor i hi ha humor negre, però sempre des de certa empatia, diguem, cap al material.
De fet, has fet uns personatges que són molt entranyables. Ha estat difícil?
Bueno, no, realment és com el to que em surt normalment. Sí, parteixo com d'un arquetip que seria el d'això, de l'assassí de l'est, de pel·li de terror molt terrible. Seria com agafar, jo que sé, Hostel o A Serbian Film i a partir d'aquí fer una comèdia gairebé naïf. Vull dir, ens vam adonar a posteriori que era una mica La boda de mi mejor amiga amb psicòpates.
Bona definició.
Sí, és com una barreja d'aquests elements.
Suposo que això també és el que ha agradat més, no?, al públic.
Sí, suposo que sí, clar, crec que hi ha una part del públic que és molt fan del gènere, llavors tenen aquests referents ja com molt interioritzats i l'humor sempre, suposo, crec que és benvingut. Llavors, sí, suposo que els hi fa gràcia aquest punt d'autoironia des del fan del terror sobre les determinades constants del gènere de terror.
Abans comentaves que el vau presentar a Sitges, però que el públic del Fantasfreak, més de 1.500 persones ja en aquesta nit, com se sent un el poder veure el seu curt aquí aplaudit, amb la gent entregada?
Home, doncs, clar, realment, passis com aquest són els somiats, és l'ideal, no? Dius molta gent i que s'ho passa bé i la resposta és positiva. Vull dir, no, quan fas un curt, realment, el que vols són moments com aquest, vull dir, poder compartir aquestes quatre idees tronades o que et fan gràcia als teus amics, doncs, veure que hi ha gent a l'altre costat que també connecta amb aquesta mena de material.
Estàs treballant en algun altre projecte ara mateix? Podrem veure algun curt més o alguna pel·lícula, fins i tot?
Bueno, a llarguíssim termini espero que sí, m'agradaria fer llarg i curt. Sí, tinc una idea, però encara en un estat molt embrionari, però sí, la idea és, ara que hem escalfat, no parar, sí, sí.
I el premi del públic del Fantasfreak, també per uns altres coneguts. I a tots els que seguiu el Quimèric ja sabeu qui són. Es tracta del curtmetratge de Rip, de Calle Casas i Albert Pintó. Un altre premi per la saca. Tots els premis que reben pràcticament són del públic. Aquí el Fantasfreak no és l'excepció. I aprofitem per fer la falqueta, oients de Ràdio Sabadell, de la xarxa de l'Ivox, que la setmana que ve, el segon quimèric de la temporada, tindrem aquí l'Albert Pintó, dels dos directors de RIP, perquè precisament la setmana que ve, a Matar a Dios, arriba als cinemes, per fi, a les sales comercials, i podrem parlar amb ell una mica de què suposa per ells aquesta estrena, i parlarem també de premis, no?, perquè clar, això sempre està bé. Altres premis del Fantasfreak, perquè sabeu que se n'entreguen molts, hi ha mencions especials a Hell with and Happiness, de Nick Alderton, molt bo aquest també. Mm-hmm. La sí, veritat sí, és que era una bona idea, no?, de què demanaries, no?, si poguessis demanar tres desitjos.
Mm-hmm. Muy bueno.
Salut, sí, dinero y amor, no?
Lo típic.
Però clar, sempre saps que hi ha trampa. Clar. Darrere d'aquestes peticions sempre hi ha trampa. Va venir el Nick Alderton a Fantasfreak, que va presentar i va estar molt bé. Mm-hmm. També van mencionar Reig, de Kier Schwert. Us en recordeu d'aquesta o no?
Sí, és com curar un mal encostipat, podríem dir.
Aquesta no l'he vist, llavors.
Sí que l'has vist.
Sí? Doncs ara no hi caic.
No, per antena no puc dir res més.
Bueno, ho deixem aquí. I les mencions del jurat. També els premis aquests que són dos que tenen. El Premi Avestruz, el millor ensurt, a Midnight Delivery, de Nathan Croke. Premi Pepito a la millor mort, Beson Dead, de Irelen Digard. El Premi Charlie a la criatura més entranyable, Der Will, de Daniel del Purgatorio. I aquí he volgut treure, he demanat a l'organització del Fantasfreak que, sisplau, em passessin la frase. El premi Se sabe ya o es sospechoso a la millor frase és per Neurones Elementales, d'Eric Gatby. Jo crec que abans de dir res l'hem d'escoltar.
Hablaré claro. Yo no diferencio un Picasso de un mono con elefantiasis en los testículos y mucho menos sé lo que es un acelerador de partículas. Lo que sí tengo claro es que si una panda de gabachos suizos son capaces de acelerar partículas, nosotros tenemos que hacer las pirámides de Egipto con la punta del cipote y sin apuntar. ¡Estamos! Me da igual que se descubra que los átomos se depilan los cojones o si para viajar en el tiempo nos hace falta un bonobús. Pero por nuestros cojones, que nos ponemos a la cabeza en investigación.
Crec que aquesta frase, així, treta de context, encara és millor que dintre del curtmetratge. A mi em dona aquesta sensació.
Muy española.
Jo crec que és...
Vull dir que és espanyol.
És un reflex del típic, exacte, el típic tarannà de l'espanyol recio.
Sí, sí, mi jefe.
Les coses s'han de fer així i punt.
És un militar, llavors, clar, ja te l'imagines, no? Però clar, el curtmetratge està ple de frases com aquesta. No destaca aquesta frase dins del curtmetratge perquè tot el guió és així.
Bueno, però aquesta, com que la diu... No és un militar, la diu el president del govern espanyol.
Ah, sí? Però me lo
creo.
Sí, sí, sí. Sí.
Me lo creo.
Clar, aquesta compatibilitat, els espanyols són els millors i que els francesos i tots els que hi ha al voltant no valen per res, que hem de ser sempre els millors, això és molt representatiu. I aquesta frase, a mi, quan vaig veure el curt, em va quedar.
Sí, em va... Sí que t'hi quedes, però tret així de context és brutal.
Sí, sí, sí.
És espectacular. Sí, sí. I no m'estranya que li donessin aquest premi. Per mi, boníssim.
Sí, sí.
També tenim altres premis, el premi García al millor gag, el The App, de Julián Merino.
Muy
The
bueno.
App també em va agradar molt, eh?
Moltíssim.
I el gir final...
Espanyol.
La sap portar molt bé, sí. Molt espanyol, també. Sí. Per la gent que no ha vist The App, el poc que podem explicar és una aplicació de telèfon mòbil que et va donant indicacions que et portaran a triomfar a la vida.
Mm-hmm. Però, esclar,
no
tot és...
A vegades és...
Té errors i has de trucar al servei tècnic.
Sí, i llavors aquí, el de servei tècnic igual és un inútil, com sol passar amb la majoria de serveis tècnics, no? Doncs sí, està molt bé. Si el podeu veure en algun lloc, us el recomanem. I per últim, el premi Pedoráctico, el mejor grito de l'Hatchet de Justin Harding, que també estava bastant bé. No te'n recordes?
No me'n recordo ara mateix.
El d'aquell curtmetratge que hi ha un moment que diuen ah, és un ratpenat, i dius, sí, això és un ratpenat, seguro. No?
Doncs no.
No?
Era Batman o...?
No, era com una mena de bitxo del bosc.
Ah,
i clar,
vale, sí, fa... sí, ja ho recordo. Sí, sí,
de
sí,
fet,
sí.
No és només un crit el que li donen el premi. En el muntatge que van fer van recollir tots els crits de la protagonista en aquell
ten
curt.
Raó,
i
sí.
També, doncs, suposo que hi havia pocs crits allà i van donar aquest premi aquí. Doncs tenim aquí, hem fet el resum dels festivals que vam poder anar aquest estiu. També és veritat que ara fa poc, a principis de setembre, es va fer el Fango Fest d'Amposta,
sí,
del nostre company i amic, el Jacint Espuny. Ens sap greu no poder-lo cobrir, per dates ens va fatal sempre, perquè aquí a Ràdio Sabadell comencem temporada, arriba Festa Major i tot plegat, i bé, esperem que algun any ens trobem amb la... Sí, que es coincideixin, s'alineen els astres i tinguem festa un parell de dies i puguem baixar fins a Amposta.
Uh-huh.
I llavors tenim també la setmana, aquest cap de setmana, el Berretina a Cornellà.
Uh-huh. Sí.
Que no n'hem pogut parlar gaire perquè es va fer la presentació just quan vam acabar el Quimèric al juny i ara ja trobem aquí el Berretina. Mentre s'està emetent aquest programa, doncs ja s'estan fent els primers actes del Berretina i depèn de la ràdio que ens estigueu escoltant, doncs ja quasi que el tindrem acabat. Cap de setmana del 15 de setembre, 14, 15 i 16.
Per qui ho pugui escoltar abans, us recomano el dia 14, que al Festival de Sabadell fem una col·laboració especial, una pel·lícula sorpresa, que a les 11 comença i ja us vull veure tots allà.
Què serà?
I el dia 15 que tenen un convidat molt especial, que és l'Humberto Baba, que es projectarà la seva pel·lícula Demons, i a continuació farà el típic, preguntes i respostes i firma d'autògrafs, i bueno, és un nivellasso, portar
la veritat és que sí, i com que el tema que han fet aquest any és tot el tema d'Itàlia, no?
Clar, doncs ja evidentment
va perfecte.
Sí.
Ja vindreu a explicar-nos, o no, vosaltres que hi podreu anar?
Sí, home.
El següent programa ja dedicarem una estoneta a part de parlar de Matar a Dios del Berretina. I aparquem els festivals, aparquem el cinema per parlar d'altres coses que hem fet i que hem cobert aquest estiu. Aquest estiu també s'han fet salons, s'han fet convencions, entre elles l'Expotaco de Tarragona, que tu al fons hi vas poder ser.
Sí, vaig poder agafar el tren cap a Tarragona perquè justament està al costat de l'estació de tren, la qual és molt d'agraïda, sincerament.
Sí. Clar, això t'ho facilita tot molt.
Sí, no has d'agafar el cotxe i buscar aparcament.
L'ambient, ja ens vas comentar... bé, clar, els oients no ho saben perquè no hem parlat amb els oients. És que, clar, Alfons i jo ens hem anat parlant aquests tres mesos, però que hi havia un bon ambient aquí a Tarragona.
Sí, res embaixable al Saló del Manga o del Còmic o altres salons.
Tot i el tamany, saló més
sí,
petit.
Però, sí. És un, parlem de, bàsicament, un pavelló mitjanet, com si fos un pavelló poliesportiu, fíjim la idea, però era un pavelló de fira. Però hi havia molt bon ambient, hi havia molt ambient, hi havia varietat, hi havia... tot el que pots esperar d'un saló d'aquest tipus.
O sigui, no hi faltava res, diguéssim.
Res de res. Gent fanàtica, gent disposada, gent amb el cosplay adequat, gent de tot arreu.
I tu vas poder parlar, no?, amb alguna d'aquesta gent.
Sí, vaig parlar. Com deien, hi havia gent de tot arreu, vam parlar amb en Javi i en Miquel. D'on veniu?
De Girona.
Com és que veniu de tan lluny a l'Expotaco de Tarragona?
Porque no gusta la cosa de anime, todo esto. Es que no puc esperar sobre el manga. Com que és l'estiu, s'ha d'aprofitar.
Creieu que falten més esdeveniments com aquests a tot Catalunya?
Sí, té que ser mà. Per anar bé, hauria d'haver un esdeveniment a cada capital de província, que ja també s'està fent, però de mica en mica això ja va fent.
Quanta estona penseu quedar-vos, més o menys?
A la feina, el que vosaltres podem.
Aprofitem per recordar que del 12 al 14 d'octubre també hi haurà el Giro Còmic, ja que venien de Girona des de tan lluny, al Parc de la Bellesa de Girona, un lloc molt maco.
Bueno, ya que dicen que la capital que en Sabadell uno también... Creo que hubo uno, ¿no? Un intento de hacer algo...
Sí, però no va anar gaire bé. Abans que llegués el Quimèric, aquí està l'error.
Ahí está. No?
Ja que pillem... Ara li faríem més bombo i segur no, que funcionaria.
Ja que pillem un que la capital, que acabem que hi Sabadell...
Però una de les activitats que més ens va cridar l'atenció van ser els casaments friquis, que oficiava en Manel. Has oficiat les bodes friquis que s'han fet ara a la 1 el dissabte. Com és que heu decidit fer bodes friquis?
Home, ja portàvem 2-3 anys que es fan les bodes friquis i la gent sempre s'anima i tal, i al públic li encanta participar i casar-se de mentida, no? I en grup i tal, sí, sí.
Heu pensat mai en fer res més oficials?
En fer-ho més top level a l'escenari, per exemple, sí, o sigui, jo, perquè és el meu segon any que estic aquí, però sí que estaria bé fer-ho amb un altar i decorar una mica més, sí, jo per mi sí.
A cada casament que fas preguntes per quin déu, hi ha algun déu que repeteixi més que els altres?
Satan, o sigui, totalment l'oposat al que es fa a les bodes cristianes, doncs sí, el que es repeteix més és Satan, sí.
No el senyor Satan de Bola de Drac.
No, el de Lucifer, el que a la sang, el que mata les cabres, sí, aquell.
Les bodes són així una miqueta ràpida, un format ràpid?
Sí, perquè hi ha molta gent que s'apunta i clar, per exemple, ara no, bueno, ara s'apunta moltíssima gent i si hem de fer una mica més formal, doncs no tindríem tantes parelles, no? I és millor tenir més gent i que més gent es pugui casar i s'ho passi millor i fer un grup més gran que es casin dues parelles i perdre més temes en una boda, no?
Tornant al tema de déus, quin és el més estrany que has sentit?
El déu del macarró, el déu de la patata kawaii, no sé. Pràcticament cada parella que ve diu un déu diferent i tots són divertits, la veritat, sí.
Això no es fa, o no ho hem vist en altres esdeveniments. Creus que s'hauria de fer més o...?
Home, en esdeveniments friquis sí, o sigui, tot el... Per exemple, el saló del manga o el saló del còmic, el saló del còmic no tant, però el saló del manga s'hauria de fer perquè a la gent li encanta participar i fer aquestes coses i... La gent ve amb els seus amics i els agrada poder fer una boda o alguna cosa, sí. La gent s'anima molt amb això.
Quin és el perfil més habitual? Són tot parelles o també hi ha algú que ho fa més per la conya?
Depèn del dia, però normalment sol ser meitat a meitat, meitat a meitat. Meitat és parelles de veritat i l'altra meitat són grups de 4 persones cap amunt que es casen.
I duren gaire? Perquè normalment a l'hora següent hi ha problemes als divorcis.
Ja. El que passa molt sovint és que es casen, es divorcen a l'hora següent i a la tarda es tornen a casar amb una altra persona, amb un altre amic i tal, o sigui... I després els divorcis es tornen a divorciar i tal. Per això la fem seguides, perquè a la gent li agrada això.
Jo crec que al fons que ens hem superat, amb això.
S'ha de viatjar i conèixer món.
Com la vida mateixa, tio. Et cases al matí, et divorcies i a la tarda et cases amb un altre.
Bueno, una persona, poligàmia.
Sí, per un de 4, 10, 5, 6.
Poliamor.
Vaig poder parlar també amb l'Andrea i en Manu, que estaven recent casats aquell dia. us acabeu de queixar amb el que diuen una boda friki. Per què heu triat aquest esdeveniment?
Perquè és divertit i no sé, ens agrada fer-ho.
L'any passat ho vam fer i va ser divertit i doncs avui hem tornat a fer-ho.
L'any passat ho vau fer entre vosaltres o amb altra gent? Perquè també hi ha divorcis friquis.
Entre nosaltres.
Entre nosaltres.
O sigui que heu celebrat unes segones bodes, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Sí, unes bodes de plata. O...
He sentit el motiu pel qual us heu casat, que no han sigut els diners, sinó l'amor. Però el Déu, podeu explicar el Déu que heu triat?
Jo no, ho ha triat ella.
No sé què, no sabia què dir i vaig dir Pikachu perquè, no sé, em va fer gràcia.
Ho aconselleu a altra gent que ho faci, sobretot parelles?
Sí, parelles, amics, enemics, tothom.
Sí.
Enemics també?
Sí.
Per això hi ha els divorcis després.
Clar.
Jo crec que és que... No sé, estic sense paraules, ara ho dic.
El viatge en tren, va condir.
Sí, vas anar-hi només per això, no?
Sí, ja t'ho vaig dir.
La pregunta és, te casaste?
No, no, però podria haver casat amb el micro, no sé, potser.
I quin déu hauria citat?
Te cacho?
No sé, sí. Sí, o un profundo. Lloc segon. Ja, en plan, vota Tolú, per què elegir un mal menor? Pues, algo així.
Això ho hem de traslladar aquí. Penseu que fem el programa número 100 el dia 28 de desembre, sí, aquí al Quimèric.
Ah, sí.
Jo crec que potser en algun bolo que estiguem dissenyant, Roger Benet, el nostre tècnic, hauríem de fer una escenificació de casament friki.
Uh-huh. Invitarem a Tolú perquè faci de Déu.
Això... Bueno, passem de l'expotaco ja, perquè jo crec que està tot dit. I acabem... No acabem, però anem a parlar d'una altra cosa, que és un altre acte que vas poder assistir, que és un soft combat. A veure, Alfons, tu tenies moltes ganes d'anar a veure soft combat.
Sí, però hòstia, pel dia que vaig tirar fotint una calor...
No va estar l'expectativa, no?
No, bueno, la calor va estar l'expectativa totalment, però... El soft combat n'hi ha molt, durant l'estiu hi ha hagut diversos esdeveniments. En aquest cas vam parlar amb la gent de Soft Combat Barcelona, que estan organitzant esdeveniments, inclús van organitzar esdeveniments fora de Catalunya.
Mm-hmm. Era una mena d'entrenament, per dir...
Sí, va estar bé, tenia un espai de sobres allà a Montcada, mm-hmm, que és on vam anar. Però va ser bé, bueno, si no et fa res, posem com vam parlar al Ricard Viloca sobre aquest entrenament. Què fa Soft Combat Barcelona a Montcada i Reixac?
Pues fer una activitat de soft combat per tots els públics aquí al Parc de la Llacuna, amb ambientació Star Wars.
Normalment les activitats de soft combat són més ambientació medieval o fantàstica, però hem triat Star Wars per algun motiu especial?
Ens ho vam proposar, ens va agradar la idea, aquí ho tenim. No només toquem ambientació medieval, que és una de les nostres principals, sinó també, per exemple, podem tocar ambientació postapocalíptica, amb zombis o sense, ambientació Star Wars, ambientació medieval, o fins i tot ara estem començant a treballar amb ambientació steampunk.
Us ha costat fer aquesta preparació per a Star Wars?
La veritat és que portem gairebé 2 mesos d'organització, fent el lore i tot, i avui és el dia que realitzem l'activitat de lluita, però la setmana passada vam també estar aquí a Montcada, a l'escola, fent un taller de creació d'equipament perquè tots els que vinguessin tinguessin les seves pròpies peces.
És difícil crear aquest equipament?
No és molt complicat, sobretot si optem per equipament buffer, que no deixa de ser un tubo de PVC amb un embolcall de goma espuma i encintat. Després, si es vol passar equipament de tipus foam, és a dir, equipament que s'assembli més a l'arma que recreen, ja pot ser més complicat, pot requerir dies o fins i tot setmanes. Nosaltres fem tallers tant de buffers com de foam com de cosplay, així que tot depèn de l'interès de la persona que vulgui fer-se l'equip.
Com valoreu l'èxit de la convocatòria?
Pues a veure, deixa'm comptar, 1, 2, 3, 10, 15, diria que avui tenim unes 25-30 persones. L'èxit ha estat molt prometedor, la veritat.
I el parc, l'entorn, què tal?
Jo no recomano fer aquesta activitat amb juliol, però ara que ja l'hem fet, ens adaptarem. El parc és fantàstic, la veritat, perquè usualment nosaltres, Soft Combat Barcelona Events, treballem a Barcelona, i els parcs de la ciutat pues, són petits i acostumen a tindre molta gent que no permet una activitat dinàmica. En canvi, aquí, a part de la Llacuna de Montcada, pues, tenim una extensió de gairebé 32.000 metres quadrats i... Gairebé no hi ha gent, o sigui, podem tindre una de les nostres millors activitats.
Feu gaires més activitats al llarg de l'any?
Intentem fer activitats regulars cada setmana, de 2 a 3 esdeveniments cada setmana. A part d'això, entre 2 i 3 vegades al mes tenim algun esdeveniment especial. Al setembre estarem a la Quijabara, estarem treballant amb un grup de nois amb síndrome d'Asperger, treballarem també a la festa major del Queix. Tenim el calendari publicat tant a Facebook com al nostre Meetup, buscant SoftCop Barcelona Events a Google, trobes les nostres xarxes socials i ja tens el nostre calendari amb tota la previsió d'activitats d'aquí a final d'any.
Pot vindre qualsevol persona o cal que tingui una certa experiència?
No ha de tenir certa experiència, nosaltres som SoftCombat Barcelona Events per tots els públics, però sí que ha de complir amb una sèrie de normes, les quals estan publicades a les nostres xarxes socials. Una de les més importants és que si és una persona menor de 16 anys, ha de venir amb un adult responsable. Llavors, a part d'això, doncs coneixes una mica la normativa, si pot ser que tingui el seu propi equipament fet, si no nosaltres el deixem sense cap tipus de problema, i també doncs tindre en compte que això és una activitat esportiva alternativa de contacte i no venim a fer-nos mal, venim a passar-nos-ho bé, de manera que la ira, la frustració i la irritació es deixen a casa. Aquí només hi ha lloc per la diversió i el bon rotllo.
Abans, quan heu comentat les normes en públic, sembla que cadascú decideixi de ser el seu propi àrbit. Això es porta bé o hi ha gent que els vol passar de llesta?
Sempre hi ha el típic que s'intenta passar de llest, sobretot amb gent que no coneix el sector. Per sort, avui són molt pocs els que no coneixen el sector, així que esperem un joc molt net. Però sí, usualment cadascú s'ha d'arbitrar i ha de vetllar per la bona funcionament de l'activitat. A vegades tenim problemes, però la immensa majoria de vegades tenim sempre bon rotllo i entre els veterans i els que no són veterans es van corregint i al final, fins i tot els més novells descobreixen que si realment s'ho volen passar bé, lo important no és guanyar qualsevol preu, sinó fomentar el bon rotllo.
Parlant de guanyar, hi ha algun premi pel guanyador o simplement és diversió?
Avui simplement és diversió, però de tant en tant també organitzem tornejos que per 5 euros pots guanyar premis de fins a 60 euros, com poden ser gambessons, espases o articles bastant interessants.
I ja estem arribant al mes de setembre, després d'aquestes activitats que es fan durant l'estiu, i la cita que dona el tret de sortida a tot el curs del gènere fantàstic és, sens dubte, la FanCon. Si jo el primer cop que vaig trepitjar la FanCon vaig saber que allò era el lloc on podies trobar tota la gent que li agrada el mundillo, per dir-ho
així. I continua sent-ho.
Continua sent-ho i, de fet, va creixent aquesta 5ª edició. Han guanyat espai.
Han guanyat un pavelló més, a part de que com que és una edició imparell, toca fer recreacions històriques.
I ho fan amb anys imparells?
Sí, ho fan un any sí, un any no, costums de pressupost. Mm. El que té. I, bueno, la veritat és que va estar molt bé. A la part de les recreatives, tindràs a l'altra banda, també va ajudar a la gent del joc de taula a poder treballar més tranquil·lament.
Mm. De fet, sí. El Carlos va estar allà...
Sí,
fent podcast, no?
Sí, sí, fent el podcast que tengo yo que es de Museum, que es de videojuegos retro. Y es decir que si a la gente le gusta recreativas que habían allí, esto es una asociación que se llama Arcade, que está en Hospitalet, y ahí se puede apuntar cualquiera. Me parece que son 30 euros al mes. Uh-huh. Y ellos tienen un local donde puedes ir a jugar. Y todas las recreativas son de ese local.
Porque allá a la FanCon hi havien como mínimo unas 30 recreativas.
No, ellos tienen tranquilamente 60 recreativas, digo, el doble.
N'hi havia molt.
I això que pagues a l'any o al mes,
el mes.
És el que és el, vull dir, pots jugar gratuïtament
sí, sí,
allà
tu...
vull dir, no has d'anar amb la monedeta al
no, tu vas gratuïtament, entres allí,
vull dir, perquè clar, destrempa bastant, no? Sí. Pago 30 euros de sobre d'estar posant
no, euros, és gratuït, no? És gratuït, además tienen talleres de reparació, t'ajuden, tu si tens recreativa la puedes tener ahí en el local, o sea, bueno, si quieres saber más en gamemuseum.com. En la parte de YouTube tenemos una entrevista con ellos, no se puede ver local.
Uh-huh.
Y si aparte tenemos en el podcast, hablamos con ellos, hicieron... Últimamente están haciendo un proyecto que está muy bien, que es preservación de recreativas, y están consiguiendo información de todas las recreativas que estuvo en España, que también en el podcast de Museum lo tenemos y hablamos con ellos, desde primera recreativa que de España, que existió en España, ya tienen ellos. O sea, tienen un listado y están preservando las placas, digamos, de recreativa para que se conserven.
Uh-huh.
Y se llama recreativas.org el proyecto, y han contratado con gente de la industria que dices... En el podcast hablamos más de ello, pero que te quedas alucinando de gente que la han llamado y 30 años después, 40 años después, oiga, usted trabajaba en tal empresa, tío, ¿qué es usted? O sea,
claro, para saber qué he hecho, ¿no?
Se han ido al registro municipal, o sea, al registro internacional de juego, nacional de juego, y te quedas alucinando y han conseguido descubrir el primer videojuego oficial en España, que no salió al mercado, que subo pocas. Poca, o sea, és
doncs un una projecte... feina de recerca important
sí, sí, sí,
aquí,
eh? Sí, sí, sí. La feina de xinos, això.
Si us gusta eso, recreativas.org i en Game Museum Podcast, que està en iVoox, tenemos una charla con ellos que nos explica más bien el proyecto y es alucinante.
Doncs mira, mm-hmm. Prenem nota perquè...
Prenem nota.
Però veus, gràcies a la FanCon, la gent que li agrada les recreatives, allà mateix podia entrar en contacte amb aquesta gent.
Sí,
saber
sí,
que
clar.
Existeix,
i no?
I
no són els únics, en Zaragoza hi ha otro, en... Creo que en Cantabria hay otro y en Sevilla hay otro. O sea, hay 4 o 5 asociaciones potentes, digamos así, en toda España.
I no són les úniques que hem vist a la FanCon, perquè no. Hem vist de nou els nostres amics de Star Trek,
de Star Wars,
diferents botigues de merchandising i de temes del món fantàstic.
Escape Rooms. Autors,
Escape Rooms, també, la part de les associacions històriques, ja siguin de l'antiga Roma, de Vietnam, a l'associació d'esgrima històrica...
També no podia faltar la nostra sessió de trivial de bandes sonores de pel·lícules, videojocs i manga.
No, també
un
hi havia...
Un espectacle, senyors? Un
també
espectacle.
També hi havia la lluita lliure, per qui li agradés...
Sí, sí.
Sí, que eso lo iban haciendo 2 o 3 años, creo.
Sí.
Lucha libre.
I sí. També les xerrades.
Les xerrades també és una cosa important, perquè sí. També et pots posar al dia.
I descobrir coses noves, com una que voldria destacar era la de Mentes Immortales de Links Podcast.
Elementos Immortales.
Immortales. Mm. Sí, bueno, les històries que es van repetint des del principi dels temps.
Uh-huh.
I es parlava sobre els fets narratius aquests que es van repetint.
Pongo un poco una pintura rupestre porque es la forma más sencilla que tenemos de imaginarnos en el momento en el que tenemos un hombre lo suficientemente desarrollado como para contar una historia y que esa historia tenga una función dentro de lo que sería la comunidad en la que vive. Puede ser una función mágica, puede ser una función para advertir a alguien de algún tipo de peligro o puede ser una función para explicarle a alguien un concepto, que son muchísimos elementos que se siguen manteniendo, la forma en la que utilizamos las historias, una fábula que siempre te cuenta una moraleja al final o esta clase de mecánicas que se aprenden mejor con una historia asociada a ellas.
També ens comentava que aquestes històries al llarg del temps queden modificades per diferents factors i canvien el seu significat. Això és el que ell anomena i es coneix com el telèfon espatllat.
Aquí llegamos a lo que se llaman los teléfonos escacharrados de la historia, que es que cuando alguien te dice que si conoces el mito de Hércules, todo el mundo sabe cuál es el mito de Hércules. ¿Cómo no vamos a saber el mito de Hércules? Hércules, el dios, hijo de Zeus, que tal cual. Y en el momento en el que empieza a contar la historia, ves que tiene poco o nada que ver con la original. Y empiezan a ver elementos que aparecen en las películas de los 80, empiezan a aparecer elementos que llegan por la serie de los 90, empiezan a ver elementos que vienen por videojuegos, empiezan a aparecer elementos que llegan por la adaptación de Disney, probablemente el mito, el volver a contar el mito más conocido y más popular debido a, pues, obviamente Disney. Y esto es lo que se llama un teléfono escacharrado de la historia. Es que tenemos la idea de un personaje y tenemos la idea de una historia, pero pocos saben, por ejemplo, que Hércules o Heracles, diciéndolo en la forma original, las 12 pruebas no es una historia que nos cuenten para que él, digamos, se pruebe a sí mismo delante de los dioses y tal, sino que Hera, que es la enemiga de todo hijo ilegítimo de Zeus, le emborracha, le hechiza, le X en cualquier versión, pero trata con él en alguna forma que le enloquece y él acaba con su mujer y con su descendiente, con sus hijas. Posteriormente esto después se utilizará en God of War y pues se copiará la historia para él todos los putos juegos, ¿no? Pero originalmente lo contamos en la historia de Hércules y luego después él lo que está intentando es redimirse a lo largo de estas 12 pruebas y al ver que ni con eso es capaz de hacerlo, como es invencible en combate, lo que le queda es el suicidio. Él se ata a una pira, se quema. Y en el momento en el que está a punto de morir, los dioses, Zeus, se apiadan de él, bajan su mano maravillosa, cogen la parte divina, dejando la parte física, humana, imperfecta del cuerpo, y le catasterizan, que es un verbo maravilloso que está perdiendo, que es te convierto en estrella, te convierto en constelación para que seas inmortal y sigas ahí. Pero claro, nos acordamos del león de Nemea, nos acordamos de la hidra, nos acordamos de esas partes tan fáciles de hacer marketing con ellas, de poner en todas las formas en las que vamos a seguir contando esta historia, pero nos olvidamos de la estructura o simplemente la aguamos para poder contársela a nuestros hijos o poder contársela a público que no tiene por qué conocer esta historia con sus aspectos más para mayores de 18.
Però això no queda limitat només als mites, oi, al fons?
No, no, que s'extén a totes les obres, com per exemple el cas de Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, sabemos todos quién es. Es un detective, es alguien que le gusta mucho tocar el violín, es muy suyo, es capaz de casi leerte la mente por el método deductivo que aplica, y en algunas reinterpretaciones tratamos el tema de la adicción a las drogas como algo que simplemente él usa para afilar sus instintos, y en otras lo tratamos como un problema que alguien aparentemente perfecto y por encima de todos los demás tiene que luchar. Son elementos que siempre aparecen y que vamos enganchando de una forma o de otra para que casen bien con nuestra narrativa. Pero hay un elemento que siempre se repite, que curiosamente es un elemento falso que jamás estaba en la historia, que es el puto gorro. Sherlock Holmes en las novelas en ningún momento ha llevado ese puto gorro. Ese puto gorro es producto del marketing, es producto del cine.
Doncs el gorro ven bé, eh?
Sí, el ven molt bé, el malaugrat. Me l'ha guanyat gorro, per no utilitzar la mateixa paraula.
Però la gabardina la portava o no?
Jo suposo que sí.
Sí, que no, m'imagino que sí.
Jo no m'imagino ja la gabardina sense el gorro.
Ja, però...
Ara heu fet una cara d'esforç d'imaginació, sí. Veure com
Hombre,
li quedaria.
Seria complicat,
està elegant, eh?
Hombre, un gorro llevaria, no? Perquè aquella època, con el frío que hacía...
Sí, però potser el gorro aquest que
sí,
tenim
no.
Tan present, potser no.
Se jorra normal, sí.
Sí, un altre tipus de barret normal, o potser un bombín, ve de saber.
Sí, ve de saber.
Hem de ressuscitar l'escriptor de Sherlock Holmes per preguntar-li quin gorro portava, perquè, clar, no podem viure amb aquesta intriga.
No, és una angoixa constant.
Mm. Bueno, doncs aquesta xerrada i altres ho podeu trobar al Facebook de la FanCon, pels que estiguin interessats.
També vas estar en alguna altra xerrada, tinc entès, oi?
Sí, alguna altra xerrada, però...
Alguna curiositat que valgui la pena destacar?
Totes tenen el seu què. N'hi havia una d'una xerrada d'un... d'un dibuixant d'argentí que ara estava aquí, que s'explicava les diferències que trobem de la cultura d'allà i d'aquí, o la vida del dibuixant i l'il·lustrador. Com...
No van portar el nostre amic il·lustrador, el supercrack, el Person, que et veiem sempre al Saló del Còmic?
Ah, no, suposo que aquest té molt caché. Estem parlant, en aquest cas, d'algú que va fins i tot a San Diego.
Mm-hmm. Sí.
Ah, no és el mateix. A la San Diego exposant, no com a persona.
També.
També, clar. No hi va amb esperit, també físicament.
Virtualment no hi va. No,
amb les tecnologies d'avui en dia es pot pensar qualsevol cosa.
Clar, estil Ready Player One, no? Que per cert, abans d'acabar el programa, deixeu-nos dir que ja s'han obert les preinscripcions a la nova temporada del Club de Lectura del Quimèric. Sí. Segona temporada, la Biblioteca Vapor Badia, fins al dia 3 d'octubre, si no m'equivoco.
Correcte.
Fins al dia 3 d'octubre. Si entreu al nostre Facebook podeu trobar l'enllaç, també al Twitter de Ràdio Sabadell i a les biblioteques, òbviament. I tenim un bon grapat de llibres que farem mm-hmm. aquest any. Per exemple, Farista, de Marc Pastor. Farem alguna coseta de Lovecraft.
Sí.
Que precisament, David, ja que et tenim aquí, mm-hmm. que aquesta... farem coincidir la lectura d'un llibre de Lovecraft amb la sessió de jocs de taula de Lovecraft i el Festival de Terror de Sabadell.
Carai, home, això és una bona notícia.
Una bona notícia. Alguna xerrada també caurà. Mm-hmm. S'està treballant a veure si en podem portar algun expert en l'autor.
I podem fer casament friki de versió de Tolo, no?
També.
Seria per acabar-ho de rematar, jo crec. Però bé, així ho deixem. Ja teniu la informació i ja us anirem parlant, perquè, com sabeu, a recomanació del Quimèric us anirem acostant també els llibres que anem tractant en el Club de Lectura. Hem arribat al final del primer Quimèric d'aquesta tercera temporada que estem en antena. Donar les gràcies al Carlos, al David, a l'Alfons per ser aquí avui estrenant aquesta tercera temporada, que d'aquí re ens plantem el programa número 100. Gràcies a tots tres per venir.
Un plaer.
Igualment.
I tornem la setmana que ve. Ja us hem fet una mica d'avançament. Parlarem amb l'Albert Pintor, un dels dos directors de Matar a Dios, que arriba als cinemes aquest 21 de setembre. Li farem les preguntes totes elles que ens acudeixin, i també us farem aquesta crònica del Berretina, aquest festival que s'està fent, si ens esteu escoltant en divendres, dissabte o més enllà, aquest cap de setmana, i d'altres actes que s'estan fent, com per exemple aquesta tarda literària literària que es fa en el marc de la Fira del Llibre en Català, de la mà de la gent que coneixem de la Societat Catalana de Ciència Ficció, del Ricard Ruiz Garzón, per poder donar una mica de volada a aquest gènere que normalment doncs, està molt oblidat. Dit això, doncs, hem fet aquesta crònica de què ha passat a l'estiu. Seguim la setmana que ve i recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a l'iVoox. Que vagi molt bé. Adéu-siau.